personal entre candidats és un altre món diferent. Hi havia bastantes més opcions d'entesa aquesta vegada entre PSC i Junts, perquè els dos partits tenen un interès comú, que és menjar-se Esquerra. I l'entesa que tots podíem intuir que es podia produir a Barcelona no només semblava que es pogués produir a Barcelona. Clar, tot això ho atura la convocatòria d'eleccions generals, perquè Junts no pot assumir el cost de donar aquesta imatge durant una campanya electoral. Però aquesta realitat estava sobre la taula.
No, serà bastant divertit, eh? serà bastant divertit perquè a més tot apunta que ara tindrem un govern independentista a Barcelona. O sigui, aquesta és una de les paradoxes, diguem, de les eleccions del diumenge passat, és que en un context de retrocés de l'independentisme general a tot el territori, a la capital, potser tenim un govern Junts-Esquerra. Quan fa menys d'un any que el govern Junts-Esquerra a la Generalitat s'ha trencat. No? I això també tindrà efectes.
Roger.
Sí, de rerefons el que hi ha és que Esquerra ha tingut un molt mal resultat electoral.
Exacte.
I ha de revisar tota la seva estratègia. O sigui, és a dir, Esquerra ha perdut 300.000 vots, ara ho ha dit, s'ha repetit molt aquests dies, però Esquerra ha perdut 300.000 vots, el PSOE a tot l'Estat 400.000. Per tant, Esquerra té un problema gros i Esquerra ha de reaccionar d'alguna manera. Jo crec que per això, igualment, no està madura la cosa com per poder arribar, potser a acords municipals sí, però un gran acord estratègic a Madrid seria difícil. Però igualment Esquerra haurà de revisar l'estratègia, haurà de mirar què ha fet a Madrid, que perquè li ha reportat tants mals resultats, perquè jo crec que bona part dels problemes que ha tingut a Esquerra ha sigut per la projecció i pel que ha estat fent a la seva política d'aliances a Madrid també, i per tant, i també hi ha un element, que és que Gabriel Rufián, que havia de ser la gran aposta del municipalisme a l'àrea metropolitana d'Esquerra, ha obtingut un resultat exigu, és a dir, ha aconseguit un regidor més a Santa Coloma, i per tant la gran aposta d'Esquerra ha fracassat, i aquí Esquerra està forçada a moure fitxa, si no, jo crec que és el cas, a fer veure que mou fitxa, que és el que tenim sobre la taula.
El que passa que és una fitxa que, fixa't, que és justament també per la premura de la convocatòria electoral, que és veient-se forçat a seguir apostant per Gabriel Rufián. Tenia Gabriel Rufián una altra vegada durant tota una legislatura sencera al Congrés dels Diputats, quan l'origen de tota l'operació de Gabriel Rufián amb la seva presència a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet justament passava per intentar començar a canviar el grup que té Esquerra Republicana al Congrés. Però clar, és que ara no dona temps. No hi ha marge.
No hi ha marge.
Ara
no hi ha marge.
Jo crec que per redefinir les noves estratègies d'Esquerra i segur, i dels altres partits també, caldrà veure què passa a Madrid.
Sí.
I aquest és el tema.
Vull bueno, mira, és que passa, no, ara us faig de preguntar al revés, i us la faig. L'Iva també pot dir la seva, però tu, David, i tu, Roger, que els heu vist en el dia a dia, val? Reprenem el fil de Full programàtic comú, Front Democràtic Nacional, val? El que vulgueu. Fins i tot, si cal, la llista conjunta, val? Que ja sabem que és inviable. Ho veieu possible amb Nogueras i Rufián?
Impossible.
Impossible.
No, al final, la política són persones, també. La política, tot sovint, són persones. I tots dos havent fet la feina que han fet, i segurament ben feta pels seus propis partits, Rufián i Noguera són dues persones que no tenen sintonia.
No tenen sintonia.
Soc suau, val? No tenen sintonia. Aleshores, tot això que s'està plantejant és viable amb Nogueras i Rufián?
Era més viable amb Giró que amb Noguera. Giró i Rufián que amb Nogueras i Rufián. Claro. Perquè Nogueras... Realment, aquesta legislatura ha tingut un discurs molt dur amb Esquerra. Hi ha hagut rodes de premsa al Congrés en què s'han tirat els plats pel cap de manera gairebé en obert i desacomplexada. I està clar que també Rufián no té zero sintonia ni té cap tipus d'afinitat amb Nogueras, i també l'ha criticat molt durament al Congrés. Per tant, jo crec que ells dos són incompatibles. I per tant, aquesta, si vol haver alguna unitat d'acció que passi o els doni alguna capacitat a ells de fer algun moviment o fer alguna maniobra, realment ells dos no es posaran d'acord. O sigui que serà molt, molt difícil.
No, jo crec que una de les dades molt interessants que ens donaran aquestes eleccions és precisament això, calibrar o examinar la política de pactes d'Esquerra a Madrid perquè qui més ho representa és Gabriel Rufián, és la foto de l'entesa d'Esquerra amb el PSOE. De fet, hi havia un dirigent del PSOE que explicava, del PSC, perdó, que deia, és fantàstic perquè mentre els comuns continuen tenint el candidat d'Esquerra, que és Jaume Asens, i Esquerra continuï tenint el candidat dels comuns, que és Gabriel Rufián, els socialistes catalans, sí, continuarem creixent en les eleccions generals. I una mica és així, ens sí, sí, Jaume Asens sí, sí. És molt més nacionalista, independentista, que la ideologia dels comuns, i Gabriel Rufián molt menys que Esquerra.
El que passa, com deia el David abans, hi hauria un canvi d'escenari si el PP i Vox governen, o si governa el PP.
És l'únic escenari on podrien estar més o menys d'acord Rufián i Nogueras.
I de fet poden tenir la tentació...
O sigui, no d'acord, sinó que tinguessin uns discursos, diguem, en sintonia, diguem, o confluents, no?
Sí, és l'únic escenari. I l'independentisme tornaria als feliços anys 20, o sigui, es podria rearmar...
És l'escenari més fàcil per l'independentisme.
Clar, sí. I amb el tema, es podria rearmar, com ha fet tantes vegades, quan governa el PP.
I amb el tema d'Esquerra, jo crec que aquí no hi ha només un factor que explica la caiguda d'Esquerra. Jo crec que és una tempesta perfecta, eh? Vull dir, el factor Madrid és evident que té un pes, però no sé si és el pes, diguem, més important. No. O sigui, hi ha un tema també de gestió del govern.
Exacte.
Una mica la idea de...
A veure, recordem que venim d'unes oposicions, de les oposicions que venim.
Sí. No, i si hi ha un president que mana o no mana, no? Vull dir, són coses molt bàsiques. I després, jo crec que no podem obviar que sí que hi ha una onada conservadora, general. O sigui, hi ha una pulsió de frenar, diguem que...
Passa que, en general, David, diguem, en política, segurament, en determinats moments, recollir cable és intel·ligent, però fer una frenada brusca que t'impliqui un canvi de paradigma, d'estratègia, que t'obligui fins i tot a canviar el discurs, és molt arriscat. I Esquerra, en aquestes eleccions, té i tindrà aquest dilema. És a dir, en
però
un
no
moment...
Serà, però no serà creïble. Vull dir,
aquestes eleccions que a tot Espanya es dirimiran en l'eix dret-esquerra, aquí a Catalunya, el mateix Pere Aragonès, quan surt demà farà una setmana, el que diu és aquestes eleccions s'han de dirimir en l'eix Catalunya-Espanya. I demana aquest front més o menys unitari, democràtic, unitari, de Catalunya. I hi ha fonts de Junts que surten a dir el mateix front, aquestes eleccions no han de ser un PSOE-PP aquí a Catalunya, sinó que han de ser un Catalunya-Espanya. Aquest viratge de discurs per Esquerra és radical. Esquerra, des que governa, amb més o menys sort i amb més o menys acords, Esquerra fa pràcticament 4 anys que està fent el discurs de l'esquerra, i ara que li arriben unes eleccions on l'eix és...
Esquerra-dreta.
Esquerra-dreta decideix...
Canviar d'eix.
Que l'eix un altre. És molt arriscat,
on Junts és molt més creïble.
Sí, però que és... O sigui, és molt arriscat
estàs
políticament, això.
Totalment, estàs comprant, perquè estàs comprant el marc del teu adversari i estàs jugant en el seu camp on ell és molt més fort i molt més creïble.
I a més, en l'altre eix, que és dreta-esquerra, on també Esquerra tenia un paper, clarament facilites el vot útil cap al PSOE. O sigui, si realment això va de Catalunya-Espanya i tu deixes aquest flanc, la gent que no vulgui que hi hagi un PP-Vox o que estigui molt preocupada perquè l'Estat no arribi un govern de dretes, doncs el que farà és fer... Una part de la gent pot fer vot útil i, per tant, has deixat descobert, diguem, tens un fail en els dos flancs. Crec que és mala estratègia la que té Esquerra sobre el tauler d'ella mateix.
Però sobretot, Roger, bàsicament, perquè en general en política el que no és bo és no tenir una estratègia pròpia. No? És a dir, el que no pot ser, diguem, és que tu facis una estratègia perquè un no et guanyi o perquè l'altre no et faci perdre vots. No? En tot cas, tu has de tenir el teu camí i després...
Clar, tu has de ser coherent.
Sí. És que jo crec que sobretot és...
I acceptar, perdona, has de ser coherent i acceptar que hi ha cicles. O sigui, és que al final en política els vots no són de ningú. O sigui, i hi ha coses que tu pots fer o sigui, i a vegades tu tens una línia i aquesta línia no és recompensada electoralment. Bueno, doncs escolta'm, però tu si tu te la creus has de continuar amb aquesta línia, no? Vull dir, perquè al final sí que és veritat que a llarg termini jo crec que sí que hi ha una recompensa a la coherència. El que no hi ha recompensa de cap manera és anar fent batzegades i canvis de rumb.
És que sí, jo crec que l'error d'Esquerra és... Si és que està cometent aquest error, és entendre que el seu problema han estat els pactes amb el PSOE. I el Levant té un exemple tan clar com el de Bildu, que és, és el gran guanyador de les eleccions al País Basc, quan ha pactat desacomplexadament amb el PSOE, i a més ha fet patir el PSOE amb aquests pactes. O sigui, jo crec que l'única persona que ha aconseguit donar-li de provar de la seva medicina a Pedro Sánchez és Sotegui i els guenipaus que s'han empassat per Bildu. Per tant, no, el problema no és, o crec jo, que no hauria de ser pactar amb el govern, sinó que entreus d'això i com gestiones el que aconsegueixes. Clar, el Bildu té més fàcil perquè al davant té un PNB que també vol pactar amb el govern. Esquerra té molt més difícil perquè aquí té Junts que no s'hi acosta.
També és veritat que aquesta setmana, d'entrada serà la setmana de Junts, perquè Junts és qui ha de decidir d'aquí a divendres vinent. De fet, Junts ha decidit, d'aquí a divendres vinent, ha decidit dues coses molt importants. Què és? Qui són els seus caps de llista per anar a Madrid?
Ja no hi ha gaire...
I dos, qui ha d'assumir la presidència del Parlament de Catalunya, que hi ha una mica més de debat. Jo estic d'acord, Roger, que t'he sentit que deies, aquí no hi ha debat. No hi ha debat, però... Si Marta Madrenas és la número 1 per Girona, que és una persona bastant propera a Puigdemont, si Míriam Nogueras és la número 1 per Barcelona, que és una persona bastant propera a les tesis de Carles Puigdemont, per dir-ho suau, si a Tarragona s'acaba imposant l'Héctor López Bofill, Lleida és més complicat, perquè com que ja em sembla que són 6 o 7 candidats, que jo abans deia que més per les primàries semblarà un sorteig, diguem, entre tant de candidat ja no saps el que hi ha. En aquesta relació que comentàvem, Junts-Esquerra, s'està configurant una llista de Maca. Junts molt, 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 molt... És a dir, la meva pregunta és, amb aquesta llista de Junts, no sé fins a quin punt, quan Turull aixequi el telèfon, hi haurà gaire ningú disposat a escoltar-lo massa, eh?
Igualment, en el cas de Marta Madrenas, ha governat amb el PSC, eh?
Sí.
Bé, jo crec que Madrenas és pròxim a Puigdemont, però és un perfil, a la praxi política, pragmàtic. Però vaja, tens tota la raó. O sigui, al final aquí qui decanta és la Míriam Nogueras perquè és la cap del grup. I tots sabem de quin peu calça i quin és el seu discurs, i per tant...
Bueno, és una,
sí,
és
però
una
ja se li va... Però em refereixo que... I ho sabeu vosaltres, ja deixo que la Míriam Nogueras és la... I justament perquè és la líder del grup i va exercir de líder, va haver un moment en què el grup es va trencar.
Sí, però...
No per ella, però vull dir... Però,
no per
vull dir,
ella, no per ella. Cal,
no per ella, cal, però sí. Per la diversitat de sensibilitats del grup, aquell grup es va fer inviable. Llavors, segurament ara s'està plantejant un grup més homogeni, en aquest sentit, no? Perdona,
sí,
Roger,
però
digues,
és que la configuració d'aquest grup ja és... Jo crec que han avançat ja una possible victòria PP i Vox, i per tant tu construeixes un grup combatiu en què el que tindràs al Congrés és una possibilitat de fer un discurs tu i de recuperar vot independentista i tornar a engegar la màquina de, doncs això, de l'unilateralisme, un discurs contundent. I jo crec que aquesta és la configuració que hi ha. Ara, si finalment el govern és del PSOE amb pactes amb altres formacions, aquí Junts no tindrà paper. I és el que ha passat aquesta legislatura una mica amb Míriam Nogueras, que a vegades em deia, és que no surto prou als mitjans. Clar, no surts prou perquè no pactes res.
Si arribessis a pactar... I que tampoc ho tindrien tan fàcil, insisteixo en això, per no facilitar una investidura de Pedro Sánchez. Vull dir, perquè jo crec que si hi ha un consens a Catalunya molt extens i molt gran, és que un govern PP-Vox seria catastròfic. I, per tant, encara que jo crec que la pulsió de la Míriam Noguera seria... aguantem i forcem una repetició electoral, allà dins de Junts passarien coses.
Eh? No sé si ho abordarem, perquè ja prou feina tenim aquí.
I una altra cosa, hem d'estar alerta a veure qui serà el número 2 d'Esquerra a les generals. Eh? Aquí hi ha una clau que pot ser interessant.
Jo no tinc tan clar que els hi costi aguantar... A veure, de fet, la dinàmica de lluita interna pel poder a Junts porta això, a definir clarament aquesta línia vermella. Perquè és el que defineix les dues estratègies dins de Junts. Fins a quin punt et desentens absolutament de la política espanyola i vas només per la...
Potser fan una consulta interna per decidir-ho.
Ja sabem com...
Empaten com les de la
consulta. Estava dient que en totes aquestes sumes, ho dic perquè ara ho diré de memòria, però mira, ho puc buscar, però jo juraria que ni a l'enquesta del País... Després de text, sí, perquè està molt més desgranat, però la imatge, ni el País ni el Periódico, i apareix el PNB, que acaba de fer els acords que acaba de fer el País Basc amb el Partit Popular, perquè li van anar a les eleccions com li van anar en relació amb Bildu. I vaticino que tornarem a tenir tardes de glòria en la investidura del pròxim president del govern espanyol, que va deixar davant de Rajoy després d'un dinar, com aquell que diu, per fer president a Pedro Sánchez. I...
Però és que hi ha Vox pel mig.
Sí.
Això... Sí, però no oblidem, això és una clau molt important. Ara estàvem parlant del pes que tindran els partits independentistes al Congrés. Els partits independentistes al Congrés ara tenen 23 diputats. Ni en els seus millors somnis tindran això, i per tant no seran ni la meitat de determinants. És que, clar...
Bueno, depèn de l'aritmètica.
Depèn de l'aritmètica.
Ah, és que això...
Bueno, depèn de l'aritmètica.
No depèn de la teva força, però, només, depèn de l'aritmètica.
Però, per exemple...
Si depèn de tu, tens tota la força.
Ara hem tingut els 13 d'Esquerra i els 4 del PDeCAT, que han decantat totes les balances sense que ningú se'n recordés gaire d'ells, però després negocien moltes coses. O sigui, el PDeCAT és, juntament amb el PNB, l'únic partit que ha tirat una mica més cap al centre-dreta a les decisions.
El soci preferit del PSOE. Sí, sí. Ja t'ho dic, quan parles amb ells és Ferran Bel. Que bé, Ferran Bel.
Ara, que ens queden encara 10 minuts de tertúlia, encara no, però que també volia fer aquest comentari. En tot aquest escenari que estem definint, vosaltres veieu que tingui alguna mena de futur la possible estratègia de Laura Borràs de deixar vacant la presidència del Parlament de Catalunya? És a dir, creieu que fins i tot comprant l'escenari de Junts, de confrontació màxima amb el govern espanyol, amb un govern espanyol on hi hagi el Partit Popular i hi hagi Vox, on Catalunya ha de fer un front, Junts es pot plantejar ara seriosament, fins i tot en l'escenari de tenir l'alcaldia de Barcelona, de no tenir la presidència del Parlament de Catalunya?
Sobretot és com argumentes que, no, que deixar vacant la presidència del Parlament li fa mal al PP i a Vox. És que de veritat que a mi m'ho hauran d'explicar molt poc a
però
poc.
Però saps que l'argument per fer això és evidenciar la repressió del govern... Sí. I ja està, l'argument és aquest i no va més enllà d'això.
I no va més enllà.
Evidenciar la repressió del govern
espanyol.
I algú
creu que... en un moment de desafecció absoluta, això... A veure, el més trist d'aquest debat és que bàsicament només ens interessa els que fem tertúlies i som uns friquis de la política. O sigui, a la gent no li importa si hi ha president del Parlament o no hi ha president del Parlament. Però els pocs que segueixen l'actualitat política, jo crec que siguin de la corda que siguin, sí que poden veure que al final debilitar les institucions catalanes en un moment de govern de PP i Vox podria no ser la millor idea del món mundial. Mm. Però és cert que com que és un tema que genera tanta distància pel comú dels votants, doncs, no sé.
També pot resultar gratis, eh? Pel mateix escenari, el resultat pot ser gratis, no que no passi res. Digues, clar. Roger.
No, precisament això, que arriba un punt en què a Junts li surt més o menys gratis no posar presidenta del Parlament, no investir un president, no substituir Laura Borràs, i clarament jo crec que no ha arribat a un punt en què ja no té efecte, perquè...
Bueno, sí que té un efecte, Roger, que és posar en una situació delicada Esquerra Republicana.
Sí.
Que aleshores ha de decidir si t'ho compra o...
Sí, però aquesta batalla interna...
Si se'n va a fer un apropament al PSC, perquè no quedi vacant al Parlament de Catalunya, eh?
Però la gent ja l'ha desconnectat d'aquest tipus de coses. O sigui, ja no li posa les més llufes a Esquerra perquè ara faci president, faci un pacte amb el PSC. O sigui, ja ha arribat a un punt, jo crec, des de la distància, perquè jo no segueixo el dia a dia de la política catalana, en què aquest tipus de gestos ja no tenen efecte. I és una mica, a vegades, com infantil, és allò de dir, no, ara no respiro i veuràs tu quins efectes... No, doncs ja respiraràs, perquè al final no va més enllà. Ni li fa mal al PP ni Vox, ni acabes fent evident que hi ha una repressió, perquè qui ho ha de saber ja ho sap i ja, clarament, doncs ja ho té assumit, i qui no, doncs ja li és igual, i per tant no li veig molt de... O sigui, aquest teatre que es fa a vegades a la política catalana respecte a aquesta qüestió no li veig que tingui massa recorregut.
És que, a més, hi ha un altre factor, i és que la suposada repressió contra Laura Borràs desmereix la suposada repressió contra tota la resta, perquè al final és una condemna per corrupció, per delictes associats a la corrupció.
Sí, sí, no, jo, la veritat és que jo crec que no hi havia cap possibilitat, diguem, i que Junts caminava cap a la tria d'un candidat. El que passa és que és veritat que l'avançament electoral ho canvia tot, també. I la temptació aquesta de deixar vacant la presidència del Parlament, doncs ara pot estar sobre la taula. I abans jo crec que no tothom tenia assumit que això no passaria.
Sí que és veritat que potser l'única cosa que, no, quan un diu... Com pot ser que el sector de Turull, dins de Junts, hagi acceptat, per exemple, que no hi hagi primàries, hagi renunciat directament a queixar un Magiró? Bueno, potser en aquesta negociació sí que hi pot haver hagut un gest de dir, escolta, bueno, fem això, però el Parlament de Catalunya, posem-nos d'acord amb qui, però buit aquesta cadira no queda, entre altres coses, perquè si tu vols capitalitzar des d'un punt de vista mediàtic l'espai i vols tenir un grup parlamentari més o menys fort a Madrid i contundent contra aquest govern, tens l'opció de tenir l'alcaldia també de la ciutat de Barcelona, potser no té massa sentit pel simbolisme del moment renunciar a una figura com la de la presidència del Parlament.
Demà, i sobretot perquè no oblidem que això que és una fricada que només ens interessa a nosaltres, a l'hora d'evidenciar la debilitat del govern de Pere Aragonès i els seus 33 diputats, és molt més fàcil, o era molt més fàcil evidenciar la debilitat d'aquesta majoria minoritària al Parlament, quan tenies la presidenta Laura Borràs, que cada 5 minuts estava posant problemes al grup d'Esquerra i al grup del PSC. Amb la presidència de d'Alba Vergés, home, Pere Aragonès té molts problemes, però com a mínim no li venen del Parlament.
Roger, anaves a dir alguna cosa, em sembla.
No, jo replano el que havia dit abans, és a dir, vale, molt bé, no, potser esperarem a que passin les eleccions per poder fer un moviment en aquesta direcció, però realment a cap de les dues formacions ja li aporta més rèdits. És veritat que a nivell parlamentari li pot portar problemes el fet que Junts investeixi algú, o a Pere Aragonès li pot comportar problemes, o li pot facilitar la vida el fet que continuï a la Vergés. Però jo no li veig efectes ja electorals, que jo crec que... És que em fa la sensació que dins d'aquest... Tots aquests moviments tenen un rerefons que ells consideren, doncs, que això té rèdits electorals, i realment jo crec que no, ja no estem aquí.
En fi, veurem. Tot això s'ha d'anar clarificant. Dic, aquesta setmana serà la setmana de les coalicions, per una banda, i per tant, a veure si podem i sumar som capaços d'arribar a un acord més o menys ràpid. Junts... Tindrà primàries a Tarragona i a Lleida. Serà el que faltarà per acabar de saber com es facin les llistes electorals. Esquerra, no sé si serà aquesta setmana ja que pugui treure el número 2. Esquerra va aconseguir trobar moltíssima gent per presentar candidats a Catalunya a Dojo. Després li ha anat com li ha anat. També és veritat que Esquerra no va ser capaç de trobar un número 2 per Maragall. Uh-huh. Que no el va trobar perquè hi havia l'Elisenda Alemany, però vull dir, van estar buscant a veure la manera de substituir-la i no se'n van sortir. L'Elisenda Alemany va acabar de número 2 amb Maragall, no perquè el partit volgués, sinó perquè no van trobar una manera de fer-li recanvi. Doncs no sé quin serà el perfil o què és el que buscaran, o si senzillament faran una llista d'esma en el sentit que ja no ens preocuparem per qui és el número 2, sinó que són, tenim els qui tenim.
Jo crec que són conscients que la figura de Rufián ha patit un desgast molt important i que no té la força, diguem, que tenia fa 4 anys. I que, per tant, intentaran jugar aquesta carta. Ja veurem si se'n surten.
La qüestió és que se n'acabin sortint, i a veure com queda també la qüestió de Barcelona. Ui, ja no tindrem temps, però vaja. Els comuns continuen apretant amb que es tornin a comptar els vots. El primer recompte estaven a 141. Llavors vam acabar el segon recompte i ara estan a 347. I ara han demanat... no han impugnat el resultat per no demorar-ho tot, però sí que han demanat que es torni a fer tot el recompte sencer d'algunes... perquè han detectat que hi havia algunes meses on vots que entenen que eren ells haurien anat als comuns. Sí. Que aquests 347 vots... A mi m'estranyaria que ja canviessin gaire massa, eh? Perquè hauria d'haver-hi errors dues vegades i que no s'haguessin detectat en el recompte. Però, ojo si canviessin, eh?
Sí, sí, sí.
Però vols dir que canviarien gaire res?
Jo crec que no. Si m'ho demanes a mi, jo crec que no.
Jo crec que és una victòria moral que, a més, ja no se n'entera ningú. Que pots quedar bé amb els teus i dir no m'ha acabat guanyant Jaume Collboni, però poca cosa més.
Bueno, sí que hi hauria un canvi, que deixaria automàticament segur el Trias en un govern en minoria amb Esquerra, i on hauria de buscar els acords, segurament bàsicament amb el Jaume Collboni, o buscar allò, votacions sueltes, de que dels quatre regidors del PP en una qüestió X de turisme, no? És que no sé qui em votés, vull dir que podria... Vull dir que segurament potser hi hauria una mica més de...
Sí, li queda un ajuntament maco de gestionar,
no, sí,
eh?
No. Però vaja, és un lloc perfecte per fer una moció de censura quan al novembre ja la resta de coses estiguin clares,
perquè,
no? I aleshores, si cal,
ja ens preocuparem. Tenir l'Ajuntament independentista a Barcelona amb un govern de Vox no li deixa gaires opcions al PSC per pactar gairebé res amb Trias, que era un pacte bastant natural per proposta de...
Per programa.
Per Barcelona, però si a la manida hi fiques Esquerra i el govern del PP...
També és cert que ara no hi entrarem, però haver estat durant 4 anys explicant que Esquerra havia abandonat l'independentisme i que Trias era recuperar Convergència, que ara que manin dir que Barcelona té un govern independentista... també és un salt discursiu que...
Sí, però sí,
el que passa és
una mica quàntic.
El que passa és que...
De tots, ja em refereixo de tots.
El que passa és que veient com s'ha tret la màscara junts el dia després de les eleccions, tallant qualsevol intent de giró i veient els candidats...
No, si a mi no pregunto Junts, pregunto quina gran èpica independentista impulsarà Xavier Trias a l'Ajuntament de Barcelona. Em refereixo més aviat a això. Però va, temps tindrem dia a dia i ja ho anirem veient. Roger, Iba i David, un plaer.
Gràcies.
Vinga, va, bona setmana i bon dia de festa.
Bon dia de festa.
Moltes gràcies. De la tertúlia,
hem començat a fer un dia d'avui.
Era festiu. Va, que ara seguim aquí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà... El...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Què tal, Mercè? Com anem?
Què tal, Pol? Com
Què
estàs?
Què tal la festa?
Bon dia. Molt bé.
Bé, eh?
Però no saps tu, escolta,
quin
això.
Dia,
quin
tu?
Dia
que
més maco aquí.
Quina tristor aquest matí als carrers.
T'ho diràs.
Res.
La gent t'ha quedat a casa.
Aquest matí, fins abans. I tot el sol li feia mandra de sortir. Mira què et dic. Mira què et dic.
Doncs a mi, avui, no m'ha fet gaire mandra. M'ha fet una mica de ràbia, que hi ha un bus que no hi era, però després he arribat molt abans.
Això sí,
perquè
no,
la
fins
gent,
i tot anant més tard.
T'anava a dir, la gent no parava, no, és que no hi havia gent al bus, estava sola, i llavors ningú li donava la parada. Ara al metro, 5 minuts esperant.
Però l'Olga no ho compta, perquè si tu sembla bé de gust venir.
A veure, si s'ha de venir, doncs ja que hem de venir, venim contents,
no? Ja que hem de venir, que sigui de gust.
A veure, que no anem a la mina.
Estic d'acord amb tu, correcte. Què?
Què?
Tens sí, música que... de festa o no?
Tenim música de festa. Ui. Ja veuràs. T'haig de dir que això sí, que tenim com la sensació, ho comentàvem a la redacció, que és com un, és diumenge, saps?
I, ah, sí?
Sí. Mm-hmm. Tenim, no, aquesta sensació. Estàvem treballant i dèiem, avui no sabem què fer, va, anem a la ràdio. Va, que és festiu a moltes poblacions catalanes. Per tant, et porto aquest clàssic del Red Hot Chili Peppers, dedicat a tota aquella gent que fa pont avui. Pol, això és Under the Bridge. I don't ever want take me to the place I love. El Red Hot Chili Peppers, que poden agradar més o menys, ara dic, la meva aposta no deixa indiferent. Ai. Jo et porto Cuando paso por el puente de Triana, del grup El coro Camino del Rocío. Cuando paso por el puente Triana, contigo vida mía. Te la dedico, Pol.
Quant dura aquesta cançó? Quant dura això? Quant dura?
Diuen que ja. Jo crec que té la mesura justa de l'alegria d'un dilluns festiu.
3:20, no? Si no la volíeu, no haver-la posada. Si això és així, sí. Si no la volíeu, no haver-la posada.
A mi em sembla bé, eh? Saps per què? Perquè jo, al Under the Bridge...
No, no, és, és infinitament millor.
Però millor. Sí, i anècdota però... personal, Pol. Ara, saps què m'han dit abans d'entrar? Tu calladeta, raga. Has de seguir el guió i calladeta, perquè has de guanyar.
Però ja l'has seguit, el guió, no?
Sí, però ara ja estic sortint de guió. Però,
jo surto de guió. No, no, sí.
Mira, recordem que no es vota la millor cançó, sinó la que encaixa millor amb
això
el
que,
dia.
Això que heu fet, en política se'n diu tupinada.
Tupinada. Ah? Escolta.
I llavors, com que no pot ser...
No pot ser.
L'única manera que no torni a passar és...
remarcant que guanyi l'Olga. Però et puc dir una cosa, mira, anècdota personal, rapidíssimament. La primera cançó que vaig cantar...
Treu-la de fons.
Sí, ara que vagi sonant...
Que la puguem aprofitar... La Mercè portava... Posa-li...
El Red Hot.
Els Red Hots una mica.
És la primera cançó que vaig començar a cantar, perquè els meus germans els encantava, els Red Hot Chili Peppers, i aquesta cançó, quan encara no sabia ni parlar...
La cantaves?
Ja estaves amb el d'això. Doncs serà un altre dia que l'escoltaràs. Zig-zag-zay,
deia, Pol, mira...
Serà un altre dia que l'escoltaràs.
Sí, ni això, ni una pica de pietat, res.
No, res.
Res? Ai, Déu meu.
El coro Camino del Rocío.
Ostres, tu.
Cuando paso por el puente de Triana.
Pensando en ti,
eh? Triana.
Feu-ho ràpid, eh? Fins demà al punt de les 8 del matí. Triana, casi a gota fina, en el cielo hay dos hermanas, Triana, que son felucinas. Del cachorro están hablando, Triana, y dicen que la han visto, Triana, y dicen que la han visto. Un semblante agonizando, Triana, igual a ese grito.
Al matí, a Ràdio Estel.
3 minutes, que passen de 11:15. Ara sí, Olga, què? Anem-hi o no?
Anem.
Comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Molt bon dia. Salutació a tots aquells que facin festa o no, però avui... Vallejo,
sí.
Salutació ben especial a les jugadores blaugranes.
Oh, i tant.
Que ahir a la tarda, davant de 2.000 persones, van oferir el títol a l'afició. a l'acte d'homenatge al Palau de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que feia més de 20 anys que no passava, ho trobàvem a faltar. Després recordem-ho de guanyar per segona vegada la Lliga de Campions.
Ja la tornem a tenir aquí! Muchas gracias, afición. Esto va por vosotros. ¡Olele!
Ho he donat tot i m'he quedat sense veu.
¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo.
No, pues bé, està molt bé.
Contentes.
Però va, t'ho diràs. Va, que hem escoltat a la capitana Alexia, la millor jugadora de la final, Patrick Guijarro. Quin partit va fer. També Aitana i Mapi León, que aquestes dues sense veu.
És que s'ha de celebrar, quan passa una cosa així, s'ha de celebrar.
Llavors, Olga, si et sembla, els guions, Marta Jarque, ja sabeu, i Uri Francisco. Bon dia.
Bon dia, Mercè.
A veure, tu sí que representa, que vas estar amb elles al...
Evidentment, s'ha de celebrar i ho hem celebrat com...
Però fins al final, no? Celebrar-ho.
Sí. Ara sí que vas anar a canaletes.
Sí, sí,
aquesta
sí,
és la prova.
Tocava
anar-hi i tu, com a bon culer, vas estar allà...
El primer d'arribar, l'últim de marxar.
Molt bé. Doncs, si et sembla, ho deixem aquí, Francisco.
I si no, també, per què no?
Perquè ja no dona més la veu. Per tant, comencem el dilluns. Vallejo...
Un tet-a-tet.
Què et sembla, tu?
Bé.
Va, ens hi posem. Espera. Va, el David García, que el tenim també avui, XXL, David García a la Peixera, el contingut digital, Eva Cervera, Mercè Montelo i Vanessa Carrasquilla, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Olga, no sé si ho sabies.
A veure.
Uri, tu et pots quedar, si vols, pots anar...
Perfecte, fent gest.
No parlis res, ja està, eh? No digui res, sinó amb els gestos nosaltres anem interpretant. Però no sé si ho sabíeu, avui és el dia del globus aerostàtic.
És veritat.
És veritat, és que és veritat.
Jo no hi he anat.
Mira,
mai.
Jo tampoc, però jo crec que no podria, eh?
No. Això
sí. Que faries.
Com que, en teoria, tens una cistella que et sosté, jo ja, si m'hagués de llançar el buit, que no m'esperin.
No sé. Mira, a Òdena sempre fan aquestes sortides dels globus aerostàtics que són preciosos. I mira, que, el dia que fa avui, no? Que...
Sembla que acompanya. No sé com anem de vent, però com a mínim és un dia clar.
Perquè fa una mica, no?, que està l'ambient així, ja la calor ja ha començat a fer de les seves. Què creus? Repassem els continguts?
Sí, perquè sí, el programa... Diríem que d'equip, en presència davant del micro, poca.
Poca, molt poca.
Però de continguts,
avançar. Molts. Vinga, repassem.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
El magazín del matí...
No fa festa.
A Ràdio Estel.
Déu-n'hi-do, Girona. Escolta, el que ha plogut, no?
Ara ho està mirant. Sant Feliu de Codines,
30 litres per metre quadrat a Banyoles, també. Mira, i aquí un sol espaterrant.
No sé si és d'ahir, això.
Això crec que és d'ahir, no?
Fa pinta que és d'ahir.
Fa pinta. Va, tot seguit repassem, com dèiem, els continguts del programa d'avui. No fem festa, aquí la part magazín, fins a les dues us acompanyarem. Què ha de passar? Doncs avui que estem, això que dèiem, mig festa i mig laboral, hem pensat d'anar a Zuntom, Olga, pel convent. Amb K.
Sí.
Què et sembla?
Doncs em sembla molt interessant. Jo físicament no hi he estat mai, però tinc moltíssimes ganes.
Doncs per tots aquells que no sapigueu què és una associació cultural ubicada en un vell edifici del segle XIX que promou l'art, la cultura, l'experimentació, la investigació, la creativitat i l'expressió de tot tipus d'artistes contemporanis. A on està? Doncs està ubicat al convent de Cal Rosal, a Berga. Avui, la Rosa Cererols, una de les impulsores de l'entitat, amb ella, ja ho diré ja algun dia, farem un passeig per totes les activitats que porten a terme. I clar, que us haig de dir, el mòbil, canviem de qüestió radicalment, la veritat és que ja el tenim 100% integrat a la nostra vida, eh? Malgrat que, Olga, a vegades això, que ens podem trobar en aquella situació que voldríem fer ús de la gravadora i dius, ai, ara no sé si estaria cometent una infracció o no. Saps això que dius que vols gravar una conversa... per donar-li un ús...
Però això, si no ho fas públic, es deu poder, no?
O pot ser que, si és una conversa entre tu, que la graves tu, i tu participes en aquesta conversa...
Pensava que anaves a dir un monòleg. Dic un monòleg, sí.
Un monòleg, no? O potser és això que dius, no, és que graves una conversa de tercers. Fem una cosa. Sobre aquest tema en parlarem aquest matí amb en Jorge Fallos, advocat i soci de l'UFET Digestum Legal. Puc gravar una conversa? En quins casos es podria portar com a prova en un judici? En parlarem d'aquí una estona amb el Jorge Fallos, que ens ho explicarà al magazín.
Yo no soy Enibia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nenos o que me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito. Yo no soy Enibia, soy tu bizcochito.
Saps què passa, Vallejo? Que estic mirant al José Matosas. Jo no sé si és el José o si
acaba de... És com una altra persona. És que, ho és hem que... explicat, que és que no, ara no, no porta barba. No. Clar, i llavors, quan estàs tan acostumada a veure algú d'una manera... Després, sembla una altra.
Sembla una altra persona, total. Mira, mira, ara està per la cara, es posa
els mans a
la
boca.
És, sí, és que sembla que hagi fet la comunió, no? Vull dir, és el 12 anys del José ara mateix. Li queda molt bé. Per cert, un dilluns, que ens ve molt de gust que ens vingui a veure el DJ i productor musical Carlos Bayona per fer-nos ballar.
Clar, que ha sobreviscut al Primavera.
Hosti, mira, he rigut seguint les stories de Carlos Bayona aquest cap de setmana,
i
perquè no
patia,
es va perdre ni una, eh?
Quin patia, aquell moment... Portava 3 o 4 hores fent cua per estar a primera fila amb Depeche Mode i quan ja feia una estona que estava al concert sembla ser que havia de marxar allà amb una urgència.
No,
i clar,
clar,
qui marxa?
Qui marxa
ben
no,
posicionat?
Que, tu diràs. I jo també tinc curiositat per si té veu o no. Per si fa un mapileon.
T'anava a dir sí, he parlat amb ell, però no
us hem escrit. Ai, doncs això serà a partir de les 12 i a la 1 tindrem l'espai de psicologia del programa Farem Teràpia de Grup, avui amb Jordi Segura. I és que després que el Barça femení hagi guanyat la seva segona Champions, avui volem parlar del postpartit, saps? Volem parlar de les gestions, de les emocions, precisament quan l'àrbitre xiula al final del partit. Fins quan podem celebrar una victòria? Això al Francisco no li preguntarem, perquè no, ja gairebé no té veu, però em sembla que fins l'infinit. I plorar una derrota, Olga. En parlarem avui a la part final del programa amb el professor de Psicologia Social i de l'Esport i també professor de Psicologia Humanista de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. A més de president, també, en Jordi Segura, és president de l'Associació Catalana de Psicologia de l'Esport. I amb el Miss Viral de la Mondelo i les vostres respostes al... Plegat, si tu vols, arribarem a les 2 del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Programa 391... Ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
A veure, Vallejo.
Digue'm.
Què fem avui? Com es presenta la setmana?
Home,
què hem de
doncs,
fer?
Païnt la celebració del cap de setmana. No ho puc evitar, ja no sé com. A veure, per si algú està dins d'una cova, no tenia cobertura o està despistadíssim, el Barça femení ha guanyat la Lliga de Campions dissabte 3-2 contra el Wolfsburg.
Quin
patit.
Hosti, mira. Sí. És que quin partit i quin patiment, tu.
Jo anava a dir quin patir. Home, minut 3, un gol, però això què és? Ja et quedes, no? I l'altre que va ser,
el 16,
no sé, va ser com molt ràpid.
Mira, i saps què va passar jo? Perquè, clar, no l'equipament anava en verdes i el Wolfsburg anava verd, no?
Sí.
Anava de verd. I jo pensava que a vegades el Barça també ha anat, no sé per què, l'identificava amb aquella equipació i llavors diu, coi, aquella... I dic, calla, que han marcat. I vaig celebrar el primer gol d'elles.
No, Mercè.
De debò. I mira, estava amb la Júlia Julbé i dic, però Júlia, dic que han marcat, i les dues celebren, i dic, calla, que són les alemanyes.
Llavors va celebrar 4 gols.
4 gols?
Però és que
gens malament,
i després
eh?
Ben atentes.
Bé, remuntada, quin bon rotllo, quina alegria.
Sí.
Ahir varen recuperar la tradició de celebrar-ho a la plaça Sant Jaume a l'afició. Gran encert. Micho m'ha agradat molt.
Sí.
I la recuperació d'imatges d'algunes celebracions, Risto Stoikov fent saltar Jordi Pujol, oh. Això és impagable.
Arcadi Alibés... Què? Ai, perdó.
És que no pot.
Fervor blaugrana per les campiones, titulen a La Vanguardia. Barcelona aclama les seves heroïnes, llegim a l'Ara. Als peus de les campiones, veiem a la portada del periòdico. A la portada de tots els diaris catalans, dels espanyols, a cap portada i només a l'interior al País mitja pàgina.
Què dius?
Sí, sembla ser que
de
no...
De fet, el País obre amb Karim Benzema retirant-se. És que no puc.
No pots.
No puc.
T'hauran de fer seure a la banqueta,
eh? Al racó de pensar.
Va, al racó de pensar una estona.
Que estem molt, que estem molt contentes.
I tant, que demà et voleu, em veu. Va, Dia Mundial del Medi Ambient, i hi ha molts, molts suplements, Olga, que estan dedicats a aquest dia.
Avui és un bon dia per comprar el diari, tots els dies. És un encert llegir la premsa escrita, però avui és allò que pagues i dius, Déu-n'hi-do, quin patracol que m'ho enduc cap a casa, no? Jo em quedo amb la firma, perquè tots són suplements dedicats al medi ambient, moltes pàgines, sempre va bé llegir, pensar, reflexionar. Em quedo amb l'afirmació d'experts de la Vall d'Hebron, per si a aquestes alçades encara hi ha algun dubte dels efectes negatius de la contaminació a la nostra salut. No em refereixo ara en concret a la contaminació sonora, que també té efectes negatius. Mm. Els experts alerten de l'increment de patologies relacionades amb la contaminació de l'aire i proposen recollir els nivells d'exposició a la pol·lució a la història clínica dels pacients, per veure quina relació hi ha, perquè encara hi hagi més evidències. Tot i així, diuen que asseguren que no calen més evidències, perquè ja n'hi ha moltes, per demostrar que la contaminació és perjudicial, però el que sí que s'ha de fer és prendre mesures. Per tant, avui, per exemple, que hi ha menys transport públic, tingueu paciència, no cal anar de porta a porta.
No cal.
Podem caminar, podem moure'ns en bicicleta. O sigui, hi ha moltes alternatives. Pensem tot el que passa cada vegada que agafem un vehicle que emet CO2.
Bona reflexió. Escolta, hi ha bones notícies, però a la zona Vallejo...
N'hi ha diverses. Mira, la primera està, com gairebé sempre, relacionada amb la recerca. S'han presentat els resultats d'un assaig clínic internacional al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, que s'està celebrant a Chicago. I el que s'ha aconseguit és que un fàrmac redueixi a la meitat la mortalitat en pacients amb càncer de pulmó. Fins ara no s'havia aconseguit un augment de supervivència com aquest amb tumors pulmonars. Dèiem que és un estudi internacional i qui ha participat és la Margarita Magem, que és investigadora de l'Hospital de Sant Pau.
Ens has dit que tenies dues notícies. Sí, l'altra quina
és? I fins i tot més, eh? Mira, l'altra és que ahir es varen alliberar a les platges del Prat de Llobregat 4 exemplars de tortuga careta. Són tortugues que tornen al seu hàbitat natural després d'haver estat al CRAM, que és la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, que en el que porten d'any, que tan sols estem a principis de juny, ja han atès a 35 tortugues marines. També han fet 3 assistències a cetacis i 6 a ocells marins. I el que van fer va ser alliberar aquestes tortugues a la platja, en el que va ser una festa, i podríem dir una festa pedagògica, perquè hi havia molts nens i nenes adonant-se a la importància d'un centre com el CRAM i de la realitat, que és una llàstima que les tortugues hagin de sortir del seu hàbitat per cuidar-les, per recuperar-les, perquè han patit agressions i els hi passa tot amb el plàstic al mar.
Doncs intentarem parlar amb la gent del CRAM perquè ens ho expliqui en el dia d'avui. Per cert, seguim amb animals, perquè t'ha interessat, dius, un article del País.
Sí, és sobre animals, cures altruistes al món animal. Aquest és el titular. Veiem unes femelles ximpanzé a un bosc de Bosou, a Guinea, i he pensat, mira, un nou estudi científic. Però no, resulta que Laura Camón ha escrit un article explicant, perquè devia tenir ganes, que hi ha diversos estudis que evidencien que els humans no som els únics que ajudem i cuidem. Que hi ha ximpanzés, elefants i cetacis que tenen un comportament similar al que nosaltres associem a ser humà. Els ximpanzés adopten els petits que s'han quedat orfes, per exemple. Quan algú no pot transportar la seva cria, l'ajuda algú altre, encara que no sigui de la família. Hi ha elefants que cooperen també per ajudar una cria o per rescatar altres elefants. I els cetacis, que això sí, ningú dubta que tenen gran capacitat cognitiva i comunicativa, doncs aquesta capacitat els permet crear i mantenir relacions socials estretes. Per tant, estaria bé que de tant en tant els humans, que sempre pensem que som els animals racionals i que som molt superiors als altres, mira, que ens adonem que potser podríem aprendre coses d'ells.
I per cert, una decisió a Zona Vallejo de la que en tornarem a parlar.
Segur, llegim a La Vanguardia que Greystones, que és un poble d'Irlanda, que segons la Viquipèdia el 2016 hi vivien poc més de 18.000 persones, perquè ens fem una idea de la dimensió, del poble. Les associacions de famílies de 8 escoles de primària s'han posat d'acord per signar un codi de no ús de smartphones, perquè no els utilitzin les criatures fins a la secundària. De manera que els nens i nenes, perquè són nens i nenes, no poden tenir mòbil ni a casa ni a l'escola fins als 12 anys. Com escriu la Susana Cuadrado, el problema no és la tecnologia, sinó l'ús que se'n fa, i que quan tenen menys de 12 anys, potser encara que els intentem acompanyar, és difícil que puguin fer un bon ús de la tecnologia, perquè el que tenen allà és una bomba de rellotgeria.
Doncs mira, aplaudim aquesta iniciativa. Quin destacat t'ha fet llegir aquest matí l'article?
Com engegar a passeig algú sense que es noti.
Com?
com engegar a passeig a algú, dir reina, no, és que no m'interessa gens el que m'has de...
I què, com es fa això?
Doncs mira, ens ho explica la Laura Saula, a Laura, a Lara. No es refereix a les relacions de parella, sinó quan t'arriben un munt de propostes que no t'interessa i acabes dient que sí, tot i que en realitat volies dir que no.
Un no clar.
Sí, però...
No saps com fer-ho.
No t'atreveixes, pensaràs s'ho prendrà malament... Doncs mira, es tracta de saber posar límits i dir no adequadament. Ja hem de dir no, però s'ha de dir bé. I això ho podrem fer gràcies a un seguit de tècniques que ella ens detalla. Primer, no responeu ràpid, penseu i mediteu si de veritat voleu fer allò. Saps com quan et diuen què tal i sempre dius bé, 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 i potser...
Que bé, no.
Vindràs i dius sí. No. Pensa tu, perquè potser no vols anar-hi.
O sigui, per tant, primer uns instants o uns minuts...
O segons,
per
és que a vegades que no sigui el sí
per
allò
no
ràpid
impulsiu,
per quedar bé. Que insisteixen? Doncs tu també. Gràcies, però no hi aniré, no cal que insisteixis. Que vagi molt bé. Que diguis, jo no hi aniré,
però
que,
tu passa-t'ho bé,
ara no vull ser aquí... No, bon rotllo. Que et critica? Com si la teva decisió fos incorrecta.
Ui,
és que
sí.
No saps el que et perdràs, Mercè. T'estàs equivocant.
Sí.
Gràcies, però ja m'agrada el que he decidit.
Molt bé, amb seguretat,
sí,
no?
Amb seguretat. Sí. Si vols insistir que s'ho passin bé, meravellós.
Fantàstic.
Però a mi és que ara, justament, no em va bé. I si tot i així insisteixen o recritiquen la decisió, mira, a vegades no cal ni tan sols dir res. Silenci i una mirada directa i sostinguda. Que no es pensin que l'estàs mirant com... M'he despistat, no sabia cap on mirar. No, t'estic mirant perquè sàpigues que no m'has de tornar a insistir, perquè t'he dit clarament i molt educadament que jo aquí no vull anar.
Que fins aquí.
I que no comptis amb mi i evidenciar que el comentari que ha fet ha estat fora de lloc. Si vols, també pots ser directe i dir-li això que has dit, em sembla que està fora de lloc.
Olga,
ja t'he dit que no.
Tal qual, el que estàs dient i que ens explica la Laura Saula a l'ara és marcar límits, eh?
Exacte.
És dir, fins aquí i ja està. Escolta, m'ha agradat aquest article. De què parlarà tothom demà?
De la Reality Pro, les ulleres de realitat ampliada que en teoria es presentaran a Cupertino, Califòrnia, a la Conferència Mundial de Desenvolupadors d'Apple, que es fa avui a les 7 de la tarda, hora nostra, que és quan presentaran les seves novetats. Ja saps que Apple, per exemple, no ve al mobile, que va per lliure, doncs és avui el dia. Reality Pro és el nom que s'ha filtrat, no sabem si al final es diran així o no, de les ulleres que barregen la realitat augmentada i la realitat virtual. Sembla que acabaran quallant les ulleres, perquè fa molts anys... que sentim a parlar d'ulleres, i els últims anys sí que quan parles amb experts en tecnologia diuen no, ara ja sí que sí, sobretot perquè Apple aposta, i quan Apple aposta per un producte és que sap que tindrà sortida. Dijous passat, Meta va anunciar les Quest 3, que són les seves ulleres de realitat mixta. Va coincidir que començaven a filtrar-se informacions sobre la Reality Pro i en Mark Zuckerberg, CEO de Meta, deuria dir que no es pensin que nosaltres ens quedarem endarrere, eh? En teoria... aquestes Quest 3 tenen millores tècniques respecte a les Quest 2, per tant, ja són el tercer model com a mínim d'aquestes Quest, seran més cares, tindran millor resolució de pantalla, un 40% més petites, i costaran uns 570 euros.
Mare,
si pensem el que costa un mòbil, tampoc...
Això sí, és veritat.
No? I teniu temps, aneu estalviant, perquè en teoria fins a l'octubre no sortirà. Veurem com seran i quan costarà la Reality Pro. Avui, a partir de les 7 de la tarda, se suposa que sabrem
pendents.
Com seran aquestes ulleres, perquè tot això són filtracions.
Pendents del
lo
que
de la Reality Pro, filtracions. Lo de Meta, estratègia.
Escolta, un rècord Guinness que li encantarà a la Marta.
Sí, perquè ahir a París, a l'Arc de Triomf, varen batre el rècord mundial de més gent fent un dictat alhora.
O sigui, un moment, Olga, si ens hem d'imaginar el dictat que fèiem a l'escola de tota la vida, no?
Sí, sí, allà, que
encara es fa. Llavors estàs allà i has de...
Escrivint. Doncs mira, tens l'Arc de Triomf i pel mig de l'arc, que és per on passaries, tens una pantalla gegant amb el senyor que estava llegint el dictat. Perquè a vegades tu sents, però si no veus... Et fa la sensació que no acabes, eh? Esperem que el sistema de megafonia fos prou bo. L'objectiu era la defensa del francès i la lluita contra l'analfabetisme. Varen ser 1.700 persones que he pensat, doncs tampoc són tantes.
No, jo em pensava que és veritat, que en serien més, no? I a la imatge, que és impactant...
Veus,
a
moltíssima
gent.
Però clar, com estan ordenats...
Clar,
pupitres,
això també pot ser.
Estan fent el dictat una mena d'aula a l'aire lliure, tots amb pupitre, cadira... als Camps Elisis. Amb l'excusa d'aquesta defensa del francès, mira, us recomano que recupereu l'article de la Laura Serra a l'Ara, és d'aquest cap de setmana. És 30 paraules de marketinguià. Marketinguià.
És que era complicat, això.
Que és el llenguatge dels del màrqueting.
Clar, llenguatge, val.
marketinguià.
Marketinguià.
Que pots dir en català. Perquè el que ell es planteja és per què diem budget si sempre n'havíem dit pressupost,
val,
no? O per què diem background en lloc de bagatge.
Per, clar.
Retail, que sempre ha existit el comerç minorista o el detall, doncs estaria bé que ens ho plantegéssim, que fóssim conscients que quan ho fem, quan utilitzem aquest budget, background i tot això, els briefings, els ring-rings, tot, i recuperéssim paraules que sempre han existit a la nostra llengua.
Això sempre està bé. Per cert, acabem la Zona Vallejo d'avui amb una estrena.
És The Idol, la nova sèrie d'HBO Max.
What is it with this fucking industry? Everybody hates what they fucking do.
Welcome to the music business, yeah.
So, last night, I took World Class Center and redid it.
I mean, it's not happening. It's not.
The Idol, potser algú ja l'ha vist, primer capítol, penjat des d'ahir, protagonitzada per The Weeknd i la Lily Rose Depp, la filla actriu, que ella deu pensar, sempre han de dir que la meva mare és la Vanessa Paradis, sí, i el meu pare és el Johnny Depp. Potser a partir d'ara direm la Lily Rose Depp, la de The Idol. És la sèrie del creador d'Eufòria i està envoltada de polèmica. Ja en parlàvem la setmana passada, encara no s'havia estrenat. I bé, el que explica és que la Jocelyn és una estrella pop que va aconseguir la fama, però es va enfonsar i va tenir una crisi arran de la mort de la seva mare. I tot empitjora quan es publica una imatge d'ella privada que hagués preferit que no es fes pública. Diuen que la sèrie és sexista i misògina. A la crítica tampoc li ha agradat gaire, més enllà de si és o no és sexista. No la deixa gaire ben parada, però tot i així, tothom espera que sigui un dels èxits de la temporada. És drama, 6 episodis de 50 minuts. HBO Max, que tot just acabem de tancar Succession, quarta i darrera temporada, i han esperat
que,
ja...
Que, per cert, què tal?
Jo encara estic...
Ah, encara no
estic en el procés. Ai, no he arribat.
Parlarem amb la Neira, no?
No he arribat al final, però quan arribi ja hauré fet la feina.
Olga, donem per tancada la Zona Vallejo.
Perfecte.
Per avui, i clar, fixa't tu que ja fa dies nosaltres que ens ho estem preguntant, però a veure, aquesta cançó... Cara, mira la... Sí, gràcies, José. Clar, aquesta cançó jo la volia cantar a un dia de partit.
Sí.
Tu et sona o no?
Sí.
Tu veus que pot arribar a encaixar amb aquesta? Un dia de partit.
Sí.
Val.
S'assembla molt,
recerca,
no?
És que s'assembla moltíssim. Ah. Mira, ens traslladem al 1985, a l'estiu.
Molt d'això.
Però fa molt. A Itàlia, un concurs que es deia Festival Bar.
És que som molt de cantar.
Al Canal 5. Aquesta cançó va guanyar aquest concurs. Es diu L'estiu s'acaba, d'acord? Del grup turinès Rigueira.
Que sembla perquè gallec, puguis... no?
Sí, jo ara també li he posat un accent gallec. Però t'haig de dir que ells són els protagonistes de grans cançons com Vamos a la playa, un altre clàssic.
O sigui, que era italiana i nosaltres la cantàvem
en castellà. No tengo dinero, també. I aquest L'estiu s'acaba. Què va passar? Que des del Nàpols van dir, calla, que aquesta cançó ens agrada. I van... La van fer servir, la van popularitzar al seu estadi per animar els jugadors. I què va passar? Que al cap d'un temps el Camp Nou va dir, calla, que aquesta cançó, mira, ens agrada per animar també a nosaltres.
I que la podem cantar en català i encara lligarà.
I clar, i d'aquí va ser on va arribar el mític Un dia de partit, que avui, sens dubte, després de guanyar el Barça femení i la Champions, li hem de pujar al Fader. Rigueira, l'estate está finendo.
listening.